Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? 13 d'abril, 501 programes. Sí, cap a la neu, estem acabant, evidentment, estem tancant amb Toni Santmartí. Ell és director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la branca de turisme. Per tant, turisme d'hivern, turisme de tot l'any, en aquest cas amb ell, amb el Toni Santmartí, balanç de la temporada de neu, desestacionalitat i d'altres menesters. L'entrevista Green amb en Gallego i el Lluís Salvador, president del Port de Barcelona. Aquest programa avui va molt del Port de Barcelona, perquè Empresa i Comerç a Triple Plus, el Jordi Vila, el cap de Medi Ambient del Port, també ens acompanyarà. Mobilitat Green amb en Gallego i els tramvies de Barcelona a punt per connectar. Llara Triple Plus, ciutat i consum responsable, ara més que mai reutilitzem les aigües grises. S'està parlant de regeneració, s'està parlant de reutilització. Bé, s'han d'obrir tots els melons, és imprescindible. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies ens han portat altibaixos en la temperatura, però una tendència clara a l'augment la darrera part de la Setmana Santa, diumenge i sobretot dilluns, termòmetre cap amunt, nuvolades en alguns punts, sol en d'altres, i una Setmana Santa que va començar ben freda, la Setmana Santa diríem pròpiament escolar. Els primers dies entre diumenge a la nit, dilluns, dimarts de l'altra setmana glaçava en zones de l'interior i tímidament del Pirineu, i tímidament en alguna raconada interior. I a mesura que avançava la Setmana Santa remuntava el termòmetre fins a fer cim, ahir amb rècords. Els observatoris de Barcelona, Observatori Fabra, amb dades des de 1914, Cabrils, amb dades des de 1995. El Vendrell, dades des del 1999. I Vinyols i els Arcs, al Baix Camp, amb dades des de 1989. Tots aquests observatoris amb rècords de calor ahir. En el cas del Fabra, 109 anys de registre. Rècord de calor, evidentment, pel que fa a un mes d'abril.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Eloi Serrat. Un nou dia al Delta de l'Ebre amb el far del Fangar. Foto del dia 8 d'abril. Preciosa. Un sol just centrat al far del Fangar, o més ben dit, el far centrat al mig de la trajectòria del sol, al perfil de la badia del Fangar, fins i tot un flamenc i un color encès vermellós des del cel fins a l'aigua de la badia.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Toni Santmartí, un plaer.
Què tal? Bona tarda. Moltes
Toni Santmartí és l'ànima de l'àrea de turisme, director de l'àrea de turisme de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una de les persones que mou des de fa anys, amb alguns predecessors també de muntanya, etc., en solar, etc., que han mogut una part del turisme de muntanya important. I a més, Toni, amb aquestes discussions avui en dia tan, tan esbiaixades i que a mi personalment em fan mal, perquè dona la sensació que algunes d'aquestes discussions estan fetes des de lluny, des de la ciutat, i que, bé, que hi ha gent que viu al Pirineu, que vol viure en el Pirineu i de les activitats del Pirineu, que són moltes, que haurien de ser moltes, m'estic enrotllant, eh? La ramaderia, l'agricultura, el turisme, l'ecoturisme, el sector forestal, etcètera, etcètera, i, bueno, ja la societat està com estirada, no?, als extrems, però vosaltres picant pedra, amb la neu, amb totes les estacions de l'any sempre sobre la carta i, a més, gairebé a totes les comarques del Pirineu. M'he enrotllat. A partir d'aquí, a on m'agafes el fil?
Bueno,
Bona tarda.
La veritat que amb tot, eh? I, ostres, m'ha agradat molt el que dius de la gent del Pirineu, perquè de vegades és a nosaltres que, perdó que ho expressi així, però que se'ns té que escoltar una mica, no?
Clar. Sé que estic parlant amb una persona que ets del Pirineu,
sí.
I per tant...
Sí, a més me l'estimo molt. I a més és que he anat de Pirineu a Pirineu, he viscut quasi a tot el Pirineu.
Fins i tot
vida.
El Pirineu estranger.
Sí, exacte, a l'Andorra.
A l'Andorra.
I la veritat és que sí, el que t'agafo... Òbviament ens dediquem al turisme, a les estacions nostres, però, per exemple, tenim un relat molt bo, que és que també estem conjuntament amb els parcs naturals. I els estem incentivant, i les coses no s'han de prohibir, s'han d'educar, i per tant la gent ha de poder pujar, i per tant, i aquí sí que hi entro, de vegades hi ha aquesta queixa que es parla del monocultiu turístic, però és que hi ha d'encabir tot.
Clar, clar.
Vull dir, jo entenc que hi ha d'haver ramaderia, que la ramaderia també ajuda si té turisme, que hi ha de l'agricultura, tot.
Monocultiu d'alguna cosa, estem perduts.
Exacte. Totalment cert.
Llavors, la pandèmia, etcètera, la guerra d'Ucraïna ens ho ha passat per la cara.
Per la cara. A més, què ens passa actualment, no? Que estem parlant, doncs, precisament, temes d'aigua, temes d'electricitat, temes de canvi climàtic, que és obvi, però que de vegades m'ha agradat molt també el que dius, ho estirem i no cal fer xiclet, hem d'entrar a les realitats, i les realitats són les que són, i per tant tots ens hem d'adaptar. Nosaltres, per exemple, el que ens dediquem molt, i cada cop ens hi dedicarem més, és a la sostenibilitat. Però la sostenibilitat en tots els aspectes, mediambiental, econòmica, social, laboral... Per tant, ostres...
És que si falla algun d'aquests aspectes, no hi ha sostenibilitat.
Exactament. Vale. I per tant, sí, llavors, què ens volem dedicar més? A donar-ho tot l'any, perquè és cert que si no només estem treballant molt temporalment, després és quan es pot parlar de temes de precarietat. Per tant, on és el nostre objectiu i on tirarem cap al futur? És amb aquesta famosa desestacionalització, la muntanya 365, tots aquests noms que sentim a parlar, vale? On anem? Aquí. I per tant, què ens tocarà d'aquí un futur? Incentivar tot això, dedicant-nos més a l'entretemps, a part de lo blanc, que ja ho estem dominant, ja ho estem fent des de fa molts anys, i poder donar activitat a la muntanya durant tot l'any. Per tant, no despoblació, fer que la gent es pugui quedar, no haver-hi precarietat laboral, tenir accés a l'habitatge... O sigui, una mica treballar-ho tot, i per això no hi ha monocultiu.
Fa aquesta temporada, jo diria que un parell de vegades he entrevistat el vostre director a Buitaull, i després la persona, diguem, de l'esquí de muntanya, que ara no recordo el nom, que es mou, no?, amb l'equip, etc, i que ha estat una miqueta...
Arnau Anguera?
Jo crec que sí.
Sí.
Crec que sí. Ara potser quedarem malament, però vaja. A partir d'aquí parlem de Buitaull aquesta temporada, perquè ha estat la seu del campionat del món d'esquí de muntanya, amb una vall d'avui entusiasmada, amb una estació de Buitaull amb rècord absolut de visitants durant tota la temporada... I, per tant, amb un ànima, no sé, ara trec un tema, imagina't per on va l'entrevista, amb un ànima preolímpica perquè aniran a Milà.
Sí, exacte.
Aniran a Milà amb el campionat d'esquí de muntanya. Però amb uns campionats del món que s'han executat i s'han organitzat de manera brillant, que a més vam tenir aquella santa llet, com va passar la Molina fa anys amb aquella nevada, doncs exactament. Ara avui d'ull ha nevat uns dies abans del campionat, etcètera, i dius, i escolta, la vall implicada, la gent de la vall d'avui implicada, tothom content, i la gent de l'organització catalana i mundial també contenta. Hem d'anar per aquí?
Sí, i tant, i tant. I a
la,
més...
la pregunta era de fàcil resposta, m'imagino.
A més, aviam, nosaltres últimament, i per això estem també al Pirineu, calculem molt aquests impactes, aquest retorn, insisteixo, sobretot impacte econòmic cap a la comarca, sobretot impacte laboral, quins són tots aquests retorns que donem. Cert és que, a part de, com bé deies, de que el campionat ha estat una sort, ha nevat, 8 a ull, ha anat camí de rècord, han caigut 2,5 metres de neu, el Pirineu occidental ha estat totalment complet, està traient i l'oriental no tant, és efectiu que sí que nosaltres hem de seguir fent competicions internacionals. Una, per si mai es dona el cas que has dit la paraula, no? I ojalà algun dia se'ns encomanés.
Sí, jo ara he dit Milà, perquè, clar, vull dir, el salt és aquest, no? Perquè no eren olímpics i ara passaran i tot això. I el bressol aquest que explicàvem a l'entrevista de gent i nanos i nois i noies del Pirineu de menys de 20 anys en aquesta escola de tecnificació, de l'esquí de muntanya, etc. Dius, escolta, és que és el dia a dia del Pirineu, dels fills i les filles i la gent que es mou pel territori. És el Bernat Bailina de l'escola de piragüisme del Ramon Bailina d'això. I aleshores dius, a veure, què és el que no estem entenent?
Exacte. I què hauríem d'acabar entenent tots, no? Per què? Perquè realment ens porta aquesta mainada. Tots hem de tenir clar, i això és claríssim, Catalunya és de les millors del món. Per tant, estem traient, aquí sí que estem traient atletes boníssims, campions del món, que realment estan guanyant totes les competicions d'esquí de muntanya aquí puguin haver. Per tant, home, o ens hi agafem o realment deixem perdre una oportunitat molt punyent en la que treballem. Ara, un cop dit això, parlem d'esquí de muntanya, però també hem de parlar d'esquí alpí, de snow, i per tant, com a federacions, que ja hi ha la catalana, que a més ens dona molt suport, nosaltres sempre hem d'estar oberts a, si tenim l'encomana, poder organitzar campionats d'aquests tipus perquè els nostres atletes puguin ser futurs campions del món, com és el cas de l'esquí de muntanya.
Parlaves d'esquí alpí, parlaves de snow, etc. Estic pensant en digitalització, estic pensant en pistes com la pista Barcelona, estic pensant en un telecabina com el telecabina de dalt, de la Tossa, que es va allargar, etc. 365.
Sí senyor.
Vallter, 365.
Esperem-ho.
No ho sé, perquè també em sona allà unes pilones i un telecabina i unes coses i un parc natural. I com es conjumina tot això?
Precisament, i a més ho has dit molt bé, així. Perquè a números grossos, el parc natural de les capçaleres del Ter és el 20% del territori de la comarca del Ripollès. Si nosaltres som capaços, que ja s'ha fet per una banda, de que des de Vall de Núria hi donguis el transport accessible i sostenible, per la banda de Vallter hi donguis el transport sostenible a arribar al parc, i a més que ja fa 2 anys l'Ajuntament de Queralbs amb la carretera Fontalba la va tancar i es puja amb autobús, és que no hi ha res a dir. És que estem fent el que toca.
Jo me'n recordo, fa anys, em van convidar a fer una xerrada a Pal. Quan s'havia d'instal·lar el telecabina, imagina't, fa anys, des de baix de la Massana fins a dalt. I bé, no sé què s'esperaven que jo digués a la xerrada, però quan no es parlava, i vaig dir, no, si el telecabina és el més sostenible que es pot construir. Exactament. Per evitar que milers de cotxes vagin amunt. Exactament. I avall, i en definitiva que endrecis uns accessos a una zona delicadíssima.
Exactament. Sí, senyor, és que és exactament
jo ho
això.
Jo veig així, a partir d'aquí...
Sí, sí. A més, jo quasi ens hauríem de fixar amb els models que també coneixem molt, els models europeus. Models europeus
són així.
Són així, és a dir, vols pujar a la muntanya amb transport sostenible, i de que el vehicle realment no vagis creant CO2, no vagis... Vale? Per tant, ostres, tot allò que puguis mantenir verd, revegetat, va molt bé pels animals, va... és que en tots els aspectes. I a més, que aquesta seria l'aposta de futur, si a més intentem al nostre client que realment el conegui el parc, que no està prohibit, que pot anar a caminar, que pot anar a veure les coses ben educadament, home, jo crec que...
Però no amb el seu cotxe.
Però no amb el seu cotxe, exactament. Clar. Estem fent una cosa puntera, jo crec, a nivell inclús europeu.
Uh-huh. Escolta'm, anat cap aquí, cap allà, perquè evidentment el món de ferrocarrils a la Generalitat, l'àrea de turisme i muntanya, és extensa, i estem des de l'Alta Ribagorça al Ripollès, totes les modalitats, fins i tot toquem una miqueta de nòrdic a Tabascan, etcètera. Aquest model m'imagino que va cap aquí, és a dir, competicions sempre que es pugui, des de, per exemple, el Paralímpic, abans he citat l'esquí de muntanya, etc. Va cap a la sostenibilitat, va cap als 365 dies, tot això després d'una temporada que és ha estat, com moltes, muntanya russa, és a dir, una temporada absolutament desconcertant, d'unes temperatures, pitjor que el Dragon Khan, i unes precipitacions també pitjor que el Dragon Khan, i més aviat escasses, o molt escasses, i a més, que es van acabar de cop. Quin balanç, per cloure l'entrevista, en fem de tot plegat i del futur més immediat? Sí.
Bueno, està clar, per això parlava de que tots hem d'ajudar a aquest canvi, i és cert que hi és, però, i aquí hi ha molts pros, hem tingut el millor febrer de la història. Per tant, què ens ha demostrat el client? Que el client a la que pot surt, i a la que surt, i deixa-m'ho dir amb la bona paraula, gasta, i per tant, deixa diners al territori i crea impacte. Vale? Per tant, fins aquí nosaltres hem de seguir treballant. És cert que ens hem d'adaptar cada cop més a aquest canvi climàtic, i ens hi haurem d'adaptar, i aquí hi passarà tothom. Una dada, i molt objectiva, jo porto molts anys a la neu de cultiu,
ja ho crec.
Molts. Ha estat el primer mes de gener que hem estat 3 setmanes que ni que no volguéssim no hem pogut fer neu. Per tant, això existeix.
Sí, el que passa és que tu que tens el background, no? I la història, l'històric, no? De la neu produïda al Pirineu, perquè tu ets l'ànima de la neu produïda al Pirineu, tant a Catalunya com a Andorra, tu tens molt clar que s'esquia gràcies a la neu produïda al Pirineu català, als Alps i a gran part del món actualment.
Totalment.
Per
totalment.
Tant, per tant, si no hi ha aquesta maquinària, no hi ha aquesta activitat econòmica al Pirineu, i si no hi ha aquesta activitat econòmica al Pirineu, què fem, un parc
eòlic?
Sí, clar, o temàtic, per anar-hi el cap de setmana i marxar, no ho sé.
És cert que cada cop milloren les metodologies de producció de neu, cada cop serà més fàcil poder produir, en tot moment s'està investigant, i espero que en un futur molt poc immediat es puguin donar notícies en positiu a l'hora de poder produir
això
millor.
Això vol dir que tu saps alguna cosa.
Alguna coseta, però amb tot la, diria, ecològicament sostenible, vale? Però jo recordo els avis del poble, quan vam començar a fer neu, jo vaig començar a la Molina l'any 85.
Per això ho estic dient.
I clar, venia a ser el mateix que estem parlant ara. On vas? Què fas? Que això? Que ai? Que ui? Que tornaràs? D'aquí un any seràs aquí? No. La vida evoluciona. I tots evolucionarem. I les estacions d'esquí no s'acabaran. Ni aquí, ni a França, ni a Austràlia, ni enlloc. Vull dir...
Després de la sequera del 89-90, Baqueira, aquí en aquesta taula, Serra Santamans, Carles Arenado, etcètera. Bé, en aquesta taula no, a l'estudi amb el Carles Cuní. No farem mai neu produïda, i al cap d'uns mesos haurem de tirar per aquí, perquè...
Sí, és així. I per tant, per poder mantenir l'activitat, és al revés, diguéssim, ho gestionarem millor. A més, i perdó, no, faig un petit incís, encara hi ha les finestres suficients de fred com per produir neu. Hem aguantat fins a l'últim dia. Per tant, les finestres
de fred... Hem aguantat 25 anys.
Exactament, aguanten. I a més es anirà millorant. Per tant, i perdó, hem d'evolucionar, hem de ser més sostenibles cada cop. Per descomptat, nosaltres som els primers. I a més ens hem de mirar el 365, ens hem de mirar l'estiu. I tant, i a l'entretemps, perquè tots parlem d'hivern i d'estiu. I on realment el Pirineu no va
la,
bé...
I tots a la platja a partir de l'abril no pot ser.
Ah, exactament. I per tant hem de donar activitat. I amb això que hi ha per finalitzar. Sí, ha estat un hivern difícil. A números ho heu pogut veure que més o menys hem anat igual que l'hem passat.
Si et fixes,
tant...
si et fixes en l'any número 1, clar, sempre és... vindrà el 2.
Clar, és així.
No, clar.
I per tant, això ho hem de mantenir, sostenir i ajudar a arreglar-ho i a ser més, tenir més sostenibilitat. I en paral·lel, començar a activar tot l'any per anar treballant i per donar aquesta sostenibilitat al Pirineu.
Perfecte. Doncs ja has vist que ha estat una conversa una mica filosòfica, però jo crec que convé de tant en tant, perquè bé, aquest programa ja fa 10 anys que corre i bé, llegeixes algunes coses quan parles de segons què que et fan una mica de mal i dona la sensació que estan escrites des de, bé, o des de Salou o des d'una altra ciutat, no
Exacte.
Ho sé.
Exacte,
I parlem del Pirineu i de la vida de la gent del Pirineu.
Exactament.
Toni Santmartí, director de l'àrea de turisme de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, un plaer, com sempre. Igualment. Un altre dia haurem de parlar dels cremalleres, un altre
exactament.
Dia... Però vaja, de moment ens quedem aquí. Un plaer.
Igualment. Adéu-siau. Moltes gràcies. Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, el concurs, quina estació és la més occidental de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya? Ho hem dit a l'entrevista, per tant, no és difícil. Premi, un aplicador, això sí, heu de tenir clar on és l'Occident i on és l'Orient, però a partir d'aquí és fàcil de contestar. El premi, un aplicador de cera líquida en zero per encerar, o en fred o en calent. I de la setmana passada, el Meteoneu, la zona situada més a llevant de l'estació de la Molina, s'anomena... Eren els Alabaus, la guanyadora Gemma Barceló de Barcelona, que s'emporta un aplicador de cera líquida en zero.
L'entrevista.
Anem a l'entrevista, José Luis.
Magnífic.
Tenim el president del Port de Barcelona, Lluís Salvador. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
El Port de Barcelona és una ciutat dins d'una ciutat que és Barcelona. Clar, les dimensions realment són espectaculars. Milers de persones cada dia, de vehicles, de vaixells, per descomptat, subministrament d'energia, sortida de mercaderies aquí i allà. Uh-huh. Els números fan esfereir i, sobretot, Lluís Salvador és un indicador fi, segurament, de com va l'activitat econòmica.
Bueno, el Port de Barcelona l'any passat van passar... Van entrar, van sortir 115.000 milions d'euros, perquè ens fem una mica de referència. Estem davant d'un producte interior brut de 240.000 i això dona la magnitud de la importància del tràfic que es porta al Port de Barcelona, l'economia del país, i no només del país, sinó també de tot el que és el nostre interland, que arriba fins a l'Aragó, arriba al País Basc, Navarra, Burgos... Al final, si el port és una infraestructura logísticament competitiva. Això significa fiable, significa baixos costos, significa temps. I en aquest sentit és fonamental el fet de ser ràpids, de ser eficients. La nostra indústria, els nostres grans centres comercials, que en definitiva són els que acaben venent, són més eficients, poden jugar amb millors costos i poden competir molt millor als mercats internacionals.
El desenvolupament de l'activitat econòmica té ara, des de fa un temps, que jo crec que és llarg, aquest afegit de la sostenibilitat, que en el cas del Port de Barcelona hi ha donat mostres de que hi és una aposta ferma i que és una aposta de futur. En aquest sentit, us sentiu acompanyats tant pels operadors com pels usuaris? És a dir, ja veieu que hi ha una mena d'harmonia entre la vostra voluntat d'avançar cap a la sostenibilitat i el que fa la resta de tant usuaris com...
Hi ha la Unió Europea ha determinat per al 2030 i per al 2050 una sèrie d'objectius que s'han de complir, que són molt complexos de complir, i això significa que tothom s'hi ha de posar les piles. I em sembla que tothom ja està responent. El sector marítim hi ha una singularitat que segurament no hi ha en altres sectors, que és que les grans navilieres globals són europees i, per tant, estan sotmeses molt directament a el que és la normativa que marca la Unió Europea. Si fossin navilieres majoritàriament d'altres continents, l'impacte d'aquella normativa que impulsa la Unió Europea no tindria una incidència tan directa. En aquest cas, les dues grans, Maersk i MSC, són dues empreses europees i, per tant, en aquest sentit... estan alineades, la resta de comunitat portuària ja estan fent apostes decidides en àmbit de desplegament fotovoltaic, en l'àmbit d'analitzar els futurs combustibles, i en aquest sentit doncs, el pas endavant que s'està portant a terme en el tema del gas natural liquat, del GNL, és un pas endavant molt, molt substancial. Quan parlem de transició, parlem d'una transició que no vol dir 3 mesos, parlem d'una transició que vol dir una dècada, i per tant és una aposta fonamental. I estar-hi molt en primera línia de la transició vol dir que les embarcacions més modernes, més eficients, doncs tindran l'oportunitat de venir a Barcelona. Aquelles que funcionen en altres combustibles no tan eficients, doncs aniran a altres ports, i per tant estar-hi a primera línia, estar-hi ser líders en la transició energètica, significa irremediablement tenir l'oportunitat d'accedir a les embarcacions de primera línia i jugar a primera divisió. I aquí, si no estàs dins de la primera línia internacional dels ports que van marcant el temps del canvi en l'àmbit de la descarbonització, no hi...
Et quedes enrere
i surtes dels corredors verds i surtes de les principals línies d'innovació.
I com està el port de Barcelona a nivell del Mediterrani? Clar, el port manega moltes tipologies d'embarcacions, etcètera. Si penso en el combustible, doncs ens anem al Algeciras, no? Allà a l'estret de Gibraltar, etcètera. Si penses, te'n vas potser en un altre port, però Barcelona deu estar dels primers, si no el primer, per davant de Marsella o depenent del tipus de trànsit.
Quan parlem del port de Barcelona, sovint expliquem que el port de Barcelona són 5 ports diferents, i per tant el port de Barcelona té realitats molt, molt diferents. Per un costat està la immunologística, que és un monstre dins el port de Barcelona, tot l'espai de logística portuària, hi ha naus, que és un espai absolutament fonamental, on allà el repte és descarbonitzar la mobilitat, on és desplegar de forma massiva l'energia fotovoltaica. Després tenim tot el que és l'àmbit dels contenedors, que aquí estem parlant de les grans embarcacions de tràfic internacional, i aquí, evidentment, més enllà de la descarbonització de la mobilitat terrestre, la gran aposta és identificar per a on va el futur, quin serà el combustible del futur, i avui per avui no hi ha encara un consens, i segurament s'estan plantejant bateries de diverses solucions, i cada naviliera està profunditzant en un combustible concret. Algunes treballen pel metanol, altres per l'amoni, que bàsicament són les dues opcions que en el sector navilier tenen avui per avui més recorregut. I després, en l'àmbit dels passatgers, ferris i creuers, cal tenir present que quan parlem del passatge de passatgers al port de Barcelona, tendim a pensar molt en creuers. L'any passat, 2,3 milions de creueristes, 1,5 milions de persones en ferris. Això significa cap a Itàlia, significa cap a les illes. I aquí, en l'àmbit dels passatgers, estem davant de flotes molt més modernes, algunes, la majoria d'elles estan fent ja, hi ha una transició significativa, empreses, tampoc no es tracta de posar-hi noms, però algunes ja han adaptat i han fet grans inversions per adaptar les seues instal·lacions per a poder fer ja el pas cap al GNL. Per tant, aquí tenim una àmplia varietat de realitats diferents dins el propi port, però avui per avui, a nivell del que és el Mediterrani, Barcelona és pràcticament líder en la majoria d'aquests aspectes.
Deies que la logística, deies els contenidors, etc, i tot això cal moure-ho. Mm-hmm. Per tant, estic pensant en el tema ferroviari, que ja és històric. Mm-hmm. Jo diria que de les entrevistes que hem anat fent aquí, de les primeres que recordo, segurament érem el Sixte Cambra, mm-hmm. després, clar, la Marta Subirà...
Mm-hmm. La Mercè Conesa.
La Mercè Conesa, jo ara deia la Marta Subirà, la Mercè Conesa. Estava lligant. Clar...
Et quedes curt. T'has de remuntar l'any 2000. Sí. L'any 2000 ja s'impulsaven els primers projectes per part del govern de l'Estat.
Aquells projectes que arriben molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
Projectes que es va estar molt de temps treballant-se, quan ja estaven els projectes molt madurs, canvi de govern a Madrid el 2010, i tota la feina que s'havia fet durant la dècada del 2000-2010, el nou govern del Partit Popular va dir això cap a la paperera.
No, és una prioritat,
cap a la paperera, no. Cap a la paperera de la història i tornem a enfocar els accessos en una visió menys ambiciosa i tornen a iniciar el procés. 2018, nou canvi de govern a Madrid, reprenem en èxit i sortosament els projectes del 2000, uns projectes més ambiciosos, de major calat, i des del 2018 s'ha avançat força, s'ha signat un protocol el 2020, en aquests moments ja estan quatre projectes bàsics ja redactats. Espero que abans de dos mesos pugui tenir el conveni, que significa signar i posar per escrit l'estructura de finançament. Estem parlant d'una inversió de prop de 800 milions d'euros, per tant no és poca cosa, en la que ja tenim un absolut consens, totes les administracions, cosa que no és habitual que aquest país tinguem consensos amplis i transversals sobre grans infraestructures, conveni on signem les diferents parts, el compromís pressupostari i redacció de projectes executius. És fonamental el 2023 deixar-ho ben lligat i ben travat, finançament, projectes executius, i esperem que les properes eleccions estatals no ens tornen a posar en una tesitura de marxa enrere. És una infraestructura absolutament fonamental per a Barcelona, treus camions de la ronda del litoral, que això no només és important per al port, perquè els camions arriben més ràpid al port i el temps per al port és or, sinó també per a la ciutadania, perquè tindrà una ronda del litoral menys congestionada i eliminarem també, allunyarem unes certes emissions a l'atmosfera de la pròpia ciutat. Però sobretot és fonamental per la part ferroviària. La part ferroviària... El port de Barcelona, si alguna cosa ha fet bé en les últimes dècades, és el transport ferroviari. Estem al 14-15% de transport ferroviari. Fa 20 anys estàvem al 3-4. Fa 20 anys Espanya estava al 3-4. Avui continua estant al 3-4. El port de Barcelona hem passat del 3-4 al 14-15%.
Aquesta xifra és potent, és significativa.
És un salt endavant brutal. Però les costures del sistema ferroviari d'accés al port de Barcelona estan extremadament tensionats. I fa 10 anys els accessos eren rellevants. però quan arribes al 15% de transport ferroviari i tens ja un tràfic que et tensiona ja d'una forma important en certs períodes de l'any,
no tot l'any,
però quan arribes a l'estiu, al voltant del mes de juny, tens un tensionament importantíssim. I avui, insisteixo, fa 20 anys era necessari, fa 10 anys era important, avui és imprescindible. Per tant, el port de Barcelona i el país no es pot permetre que quan arribem a final d'aquest any algú digui ara canviem i volem tornar a fer un altre projecte diferent, i perquè ens juguem el futur avui per avui. Si volem complir objectius de descarbonització, si volem tenir un port competitiu, hem de ser competitius en l'àmbit del ferroviari.
Tornant als... has parlat de les emissions vinculades a les activitats del port. Nosaltres en aquest espai hem tingut sovint convidats que posen el mateix sac i que fan compatibles o comparen les emissions del trànsit, les emissions de les calefaccions, dic que la ciutat, l'àmbit de l'àrea metropolitana, i aquí posen el port. Sempre acaben assenyalant i significant les emissions associades a l'activitat portuària. Fins a quin punt això és cert? I què es pot fer per reduir aquestes emissions de manera que es pugui mantenir aquesta activitat i que no es renunciï a les posicions de lideratge que estàs parlant?
Dos lectures. Una, parlem d'emissions o d'emissions?
Les emissions que estan, que la gent... No. Que...
Una cosa és el que emet una embarcació a alta mar, que els vents fan que...
Que circuli pel planeta.
Acaba
contaminació de fons.
En el cas del CO2, en el cas del NOx, acaba caent i precipitant. I l'altra cosa són les emissions. I les emissions són el que rep la ciutadania. Llavors, els paràmetres que marca els estàndards de qualitat de l'aire parlen d'emissions. Llavors, sovint, en funció de qui llança el missatge, utilitza un paràmetre, utilitza l'altre. Els paràmetres sobre que les autoritats i les institucions ens hem d'ocupar, i moltíssim, és de les emissions, d'allò que li arriba a la ciutadania. El port de Barcelona, a diferència d'altres ports del Mediterrani o del propi estat espanyol o de l'Europa, té una singularitat que té al seu interland immediat 3,3 milions de ciutadans. I això ens ha de fer ser molt més responsables que no pas un port que té 100.000, 200.000 habitants. La nostra singularitat és que ens hem d'ocupar d'una àrea metropolitana de 3,3 milions d'habitants i, per tant, la contaminació que generem és molt, molt rellevant. El nostre objectiu en la contaminació local és la reducció del NOx, la reducció dels SOx, la reducció de les partícules, i aquí el port de Barcelona ja des de fa anys està treballant d'una forma molt, molt intensa per reduir les emissions. No s'hi val a fer trampa i dir les embarcacions a alta mar emeten no sé què. Aquest no és el paràmetre que hem d'analitzar. Barcelona Regional té perfectament identificat què és el que provoca cadascuna dels nodes de transports sobre la ciutadania de Barcelona. En partícules, 1,6%. Això significa que la resta no ve del port de Barcelona. En NOx, 6,6%. És poc o és molt? És el 6,6%. El nostre objectiu és reduir-ho de forma dràstica. Com? Un dels principals projectes és el projecte Nexigen, que quan arriben les embarcacions al port de Barcelona paren motors i s'estan 24 hores, i s'estan mig dia o dos dies connectats a la xarxa elèctrica. I amb això significa una inversió de 110 milions d'euros que estem impulsant, que ja s'han fet dos proves pilots en dos OPS, que hem fet una cosa extraordinàriament singular, que és disposar de l'autorització per tenir subministrament en alta. Port de Barcelona té l'autorització de Red Elèctrica Espanyola, subministrament en alta, construcció d'una subestació elèctrica de 80 megawatts, i a partir d'aquí portarem a terme la distribució d'una xarxa elèctrica per posar-hi a cada moll un OPS, que en definitiva és un sistema d'alimentació a les embarcacions, amb el qual arribaran a port i deixaran d'emetre CO2, deixaran d'emetre NOx, deixaran d'emetre partícules, i per tant millorarem d'una forma substancial la qualitat de l'aire. partir d'aquí tenim molts més projectes en paral·lel. Avui per avui, dins de la comunitat portuària de Barcelona, ja hi ha 10 megawatts en fotovoltaica. Aspirem a tenir en un parell d'anys fins a 100 megawatts de producció fotovoltaica dins de les taulades de la comunitat portuària. I a partir d'aquí, doncs, anem impulsant projectes que ens portin al 2030 a complir amb molta dificultat, amb molt esforç, amb molta inversió, però a complir amb molta rigorositat els objectius que ens té marcats la Unió Europea.
Clar, el Port de Barcelona, i això ho hem anat explicant aquí, té una singularitat, igual que la ciutat de Barcelona, lògicament, que és que la majoria de l'any, el 90% de dies de l'any, el vent és paral·lel a la costa i la majoria de nits va de terra cap a mar. Per tant, gairebé sempre la natura neteja pels habitants de Barcelona, no pel planeta, evidentment,
sí, sí,
perquè les emissions són de tot.
Sí,
però això ho hem explicat moltes vegades, que de vegades interessadament es transmet moltes vegades per part del lobby automobilístic, que
sí,
diuen...
Sí, és que és per clar, això que li feia la pregunta al Lluís, perquè ells fan sempre pilotes fora quan han vingut aquí, els representants, i sempre posen el
port, dius.
Treuen el comodí del port, no?
El que...
Per això volia saber la quantitat, estem parlant d'un 1,4 i d'un 6%, escolti'm, aquí han de sortir...
1,4 o 1,6 de partícules, sí, però sí, en el cas dels creuers, un 0,1.
Clar, però és que ell ho ha dit, no? És que estem parlant d'una activitat que en el fons, respecte a la resta d'activitats que es fan al port...
La singularitat de l'activitat portuària és que estem davant de grups de caràcter global. Grups de caràcter global que tenen molts aspectes criticables, si voleu, però tenen una musculatura financera brutal, tenen una capacitat d'impulsar noves inversions que altres sectors no tenen. I no vull dir que no estic aquí fent una apel·lació als grups globals, però tenen coses bones i coses dolentes, com qualsevol. Un grup global que guanya 20.000 o 30.000 milions d'euros cada any, doncs li és molt més senzill començar a impulsar la transformació de la seva flota, introduir nous sistemes d'alimentació de combustibles duals, d'introduir filtres. Parlàvem l'altre dia amb el tema dels creuers, el tema de l'aigua. Us ho dius a les grans empreses que impulsen els creuers. Necessitem que poseu potabilitzadores i que els consums d'aigua en època de sequera es redueixen de forma dràstica. I ràpidament es posen les piles i aborden una situació que és relativament senzilla de resoldre. Evidentment, el que serà el consum de boca no serà tan senzill, però la resta d'usos d'aigua a una embarcació que van 6.000, 8.000, 10.000 persones que tenen un consum d'aigua com en bona lògica.
Com un municipi de 6.000 persones.
Elevat, sí, elevat.
Molt més, i perquè hi ha l'ús lúdic aquí dins i segurament tires de veta.
El moment que incorpores en aquella embarcació una potabilitzadora d'aigua, doncs el problema de l'aigua acaba reduint-se. I el que ens acabem trobant és que ens menàvem aquesta setmana els contadors d'aigua que se subministren als creuers i una tendència a la baixa de forma significativa per la millora de l'eficiència. I a partir de que comencem a pressionar per la incorporació de potabilitzadores, això es millorarà de forma molt, molt substancial. Estem davant de grans grups empresarials que tenen capacitat, musculatura financera per abordar d'una forma molt més senzilla la transició energètica que no pas el sector del transport, que és un sector molt més... del transport terrestre, que són sectors molt més atomitzats i amb molta menys capacitat de donar resposta a reptes que en aquests moments, doncs, evidentment, tensionen les tresoreries i els comptes de resultats de les empreses.
Electrificació. Clar, l'economia ha d'anar cap a l'electrificació perquè el 75% del consum energètic a Catalunya és dels derivats del petroli, el gas i companyia. El 25% restant, bé, no arriba al 25%, és elèctric. Tot això ho hem d'invertir. I em penso que els deures, bé, els deures o les accions, i a més deures amb el pla d'electrificació de tot el port, són de calat important. Parlaves d'acord amb Alta, amb Red Elèctrica Espanyola, estem parlant estacions o subestacions, m'imagino, noves. Mm-hmm. Estem parlant d'energia renovable, aerogeneradors en algun lloc del port de Barcelona, plaques solars...
Punts de recàrrega... Sí. Això està parlant amb visió de cotxe, punts de subministrament.
Posa'ns en situació de tot plegat.
En principi,
en genèric, no volem detalls.
En tot cas, evidentment, l'electrificació darrere té un altre repte, que és hem de produir energia elèctrica neta.
Sí, clar, perquè, si no estem perduts, igualment.
Tot aquest procés d'electrificació el que està fent és que està incrementant d'una forma exponencial les previsions de consum d'energia elèctrica a 5 anys vista d'una forma... És a dir, si ho fem bé, es tensionarà d'una forma dramàtica el sistema de subministrament elèctric, i per tant hem d'avançar...
Col·lapsarà la red elèctrica, segur.
Hem d'avançar-hi en les dues línies en paral·lel, i és una mica el que està fent el port, avançar-hi amb la que és la producció d'energia a través de l'origen fotovoltaic, que si es fan i s'avança amb les previsions, la producció serà importantíssima. El port de Barcelona, el plantejament que tenim és molt, molt ambiciós i molt singular. Jo no sé si hi ha cap altra experiència similar, almenys jo no en conec cap dins del país, que és subestació elèctrica pròpia del port de Barcelona, alimentació en alta, i a partir d'aquí distribuirem a través d'una línia pròpia del port de Barcelona a tots i cadascun dels molls l'energia elèctrica. Un operador energètic propi que comprarà en alta.
Operador energètic propi vol dir un... Sí, això.
Barcelona Energia.
Exacte. Un Barcelona Energia del port de Barcelona, sí. en participació d'un operador tècnic dins una societat. El Port de Barcelona ens encanta la col·laboració público-privada. Disposem en aquests moments d'una quinzena d'empreses en les que participem i col·laborem amb empreses especialitzades en cadascun dels àmbits. I a partir d'aquí, aquest operador elèctric... gestió de l'energia fotovoltaica autoproduïda, en la qual hi afegim l'energia que comprem en alta, i a partir d'aquí subministrar-la als nostres concessionaris, a les embarcacions que arriben al port de Barcelona, a través del que en diem, el cas de les embarcacions, a través dels OPS, que són unes petites instal·lacions que canvien la freqüència de l'energia, de l'electricitat, i subministren a les embarcacions. Avui tenim autoritzat l'alta, compra en alta, tenim ja llançat el procés de licitació de la subestació elèctrica 80 megawatts, tenim ja, llançarem al propi Consell d'Administració ja la línia troncal de distribució d'energia elèctrica a tots els molls, i OPS ja en procés d'instal·lació, i aquest és una mica el nostre full de ruta. En termes globals vol dir 110 milions d'euros d'inversió, 240 quilòmetres de cable elèctric distribuït dins del port de Barcelona.
Clar, tot això és donar-li la volta, i a més donar-li la volta al que dèiem al principi, no? A tota una sèrie de persones, d'actors, etc, que treballen amb el gas, que treballen amb el gasoil, etc, i per tant...
Hi ha un afegit que això entorpeix o dificulta assolir aquest tipus de reptes, que és la velocitat, no? La Unió Europea està marcant uns timings que poden estressar.
Que estressen, efectivament. Dos consideracions addicionals que no les he explicat. Producció de biogàs, les embarcacions que arriben al port de Barcelona dipositen al port de Barcelona els seus residus de caràcter orgànic, rebem al voltant d'uns 15.000 metres cúbics anuals de matèria orgànica. Uf. I això estem treballant, encara no ho tenim signat i per tant no es pot fer públic en altres als grans generadors de matèria orgànica del nostre entorn en l'objectiu de poder ubicar una planta de biogàs dins de les instal·lacions del port de Barcelona. Per tant, economia circular, els residus orgànics que generen les embarcacions que arriben al port de Barcelona, es produeix biogàs que posteriorment, a través de la fantàstica gavarra Nutxen que tenim ja en funcionament al port de Barcelona, que avui subministra gas natural liquat, però podria subministrar perfectament biogàs, subministrem a les embarcacions biogàs, per tant, un exemple d'economia circular fantàstic. En segona línia, al port de Barcelona tindrem el gran privilegi, espero, tardarem uns quants anys, però espero que sigui així, que allí, del port de Barcelona, sortirà l'Actosmet, l'hidroducte que té previst Enagás i l'estat espanyol, cap a França, cap al port de Marsella, de la planta de gasificació que tenim al port de Barcelona, cap a la planta de gasificació que tenen a Marsella. Teòricament està anunciat que 2 milions d'excedents de tonelades d'hidrogen sortiran del port de Barcelona cap a Europa. Cap a Marsella i cap al centre i el nord d'Europa. Òbviament el fet de disposar dins del port de Barcelona Enagás, amb qui hem signat un memoràndum de col·laboració amb el tema dels nous combustibles, disposar el port de Barcelona de l'impuls, la gestora principal de l'hidrogen, evidentment això ens dona també un potencial i un recorregut important. L'hidrogen, avui per avui, no està previst que sigui un combustible operatiu o funcional en el sector navilier. Té una densitat excessivament baixa, una densitat energètica excessivament baixa, però sí que ens pot ser molt útil per a la resta de transport, sobretot per al transport terrestre, per als camions, per al que és la maquinària de càrrega i descàrrega, i per tant, en aquest sentit, disposar de la sortida de l'H2Met des del port de Barcelona, això evidentment ens obre també un potencial de col·laboració i un potencial de desenvolupament importantíssim.
Perfecte. Doncs ronda pel port de Barcelona de molts aspectes.
Esteu convidats, això sí, quan vingueu haurem d'anar en una embarcació sostenible, per tant, a rems, cadascú a un rem. Això sí que tingueu-ho
clar. No sé si seria molt sostenible per mi, jo que sóc poc esportista, segur que no agafaria el rem, si ja ho dic d'entrada. Bé, esperem que aquest 2023, pel bé de tothom, aquests accessos ferroviaris, aquests accessos en molts sentits moderns, amb visió europea, amb visió, doncs, en definitiva, de progrés i d'operativitat arribin i es consolidi. Lluís Salvador, president del Port de Barcelona, un plaer, moltes gràcies.
I l'enhorabona.
Moltes gràcies a tots.
El concurs.
Concurs, anem a la pregunta. El port de Barcelona creix cap al Llobregat o cap al Besòs? L'estoig premium de mels, torrons i mels a Alemanya, el premi diverses mels, caixa de bombons, ametlles garrapinyades, vinagre ecològic, torró... Bé, de tot una miqueta. I de la setmana passada, el Meteo Escapades i el Meteo Ambient. Quin model de bungalow, el càmping La Ballena Alegre passarà a ser 100% sostenible. El model Empúries era la resposta correcta. El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero, que a més té la particularitat de ser de cultiu ecològic responsable, sense herbicides ni pesticides, és el premi. Pel Josep Conillera d'Igualada, si no tenés bé aquest format de les càpsules compostables, pots triar entre cafè amb gra o cafè molt.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
cap a on anem, José
Luis? Anem a parlar d'una eina per fer front a la sequera, de la que n'hem parlat moltíssimes vegades, però que ara, mentre les desalinitzadores estan treballant al 100%, a tutiplen, com es diu, i els embassaments, però malauradament, continuen baixant, que sembla que s'han quedat clavats en aquest 25%. Estem parlant de conques internes.
Quedat clavats perquè encara no fa calor, l'evaporació no ha augmentat, però clar. El fil d'aigua que baixa, que ha augmentat una miqueta...
Mm-hmm. Estem en aquest 25% que ens garanteix mantenir-nos en aquesta situació d'excepcionalitat, però sembla que estem abocats a la situació d'emergència a partir del 19%, del 20%, perdó. Què podem fer nosaltres? L'Agència Catalana de l'Aigua està fent els deures per la part que li toca relativament bé. S'ha despertat molt tard amb el tema de l'aigua regenerada. Hem de pensar que l'aigua regenerada de debò es va començar a produir al gener i ja sabíem aquest escenari que se'ns venia a sobre, però bueno, anem a deixar. Ja, com dic, ja passarem comptes quan superem aquesta situació de sequera. Quan tinguem els embassaments una altra vegada com haurien d'estar, ja passarem comptes i ja seurem i ja demanarem explicacions. Ara el que hem d'estar tots a una, units com mai, per intentar, sota aquest lema de tota gota compta, ajudar al màxim a les autoritats i als que gestionen aquests recursos. Uh-huh. I una d'aquestes eines, que tampoc s'ha implantat, ara ho parlàvem amb el Néstor abans d'entrar, que és el dipòsit d'aigües grises. El dipòsit d'aigües grises, evidentment que no és una eina per donar aigua de boca i no és una solució de potabilització. Ja ho sabem que no. Però tu saps la quantitat de litres? Per començar, el 41% de l'aigua que fem servir a la llar va pel vàter. És a dir, que ja aquí ja tenim...
Sí, jo et dic ràpidament la xifra. Una casa, un pis de 4 persones, 500 litres de consum diari. Uh-huh.
I estàs apostant per gent sostenible, 110, estàs donant 110 per persona.
Sí, he posat una xifra rodona per fer el càlcul ràpid. Ens n'anem a 160-180 litres que tirem directament pel vàter.
Bé, doncs això, el dipòsit d'aigües grises té dos circuits hidràulics, com la gent ja ho sap, perquè ho hem repetit moltíssimes vegades, un sistema de filtratge, retenció de sòlids, retenció, i el que dona és la possibilitat per un cost aproximat i fet els deures. I consultat.
Això t'anava a dir, com has fet
1.800,
els deures?
1.500, el lampista, el manyada del poble. Ah. 1.500, 1.800 euros, és a dir, hi ha uns kits que, a més, és tremendo això que vaig a dir, no tenen subvenció. Home. Imagina't, és molt fort el que estic dient.
O sigui, els Next Generation no van per l'aigua.
No, van per les plaquetes, que és imprescindible.
Que sí.
I per construir megaparcs eòlics.
Que
i per
sí.
Molt bé. Però pel dipòsit d'aigües grises...
I per l'aigua en el Mediterrani.
Per impulsar aquestes normatives, que també el Néstor l'altre dia compartia proposta de directiva per raonar l'ús de l'aigua de l'any 2005, que té la Diputació de Barcelona a disposició dels gairebé 900 municipis de Catalunya, i que ningú, no ningú, però molt poquets l'han traspassat als seus ajuntaments. Aquí el dipòsit d'aigües grises està a l'abast de tothom, permet un estalvi del 50%, no dona de beure, però sí que d'alguna manera indirecta ens permet disposar de més aigua de boca, perquè resta totes les aigües que en diem d'ús sanitari. Llavors, aquí s'ha d'impulsar, s'ha de fer un pla, s'han de posar calés. No sé si és del Next Generation o del Next qui vulguis, m'entens? Però s'ha d'impulsar un pla de sensibilització ciutadana i sobretot els ens locals, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, han de començar a promoure la instal·lació d'aquest tipus d'eines a tots els establiments de nova construcció. Ni un permís de construcció sense un sistema d'aigües grises als papers de construcció. No, s'ha acabat. Hem de tallar, com deia l'Imma Maiol en aquells anys, l'ordenança solar de Barcelona... que va caure sí. Tant, perquè la gent posava plaques, ja ho saps, i quan s'anaven els de l'Ajuntament les desenduiaven i les donaven a uns altres cap a on anaven els dels ajuntaments per autoritzar, aquesta picaresca. Sí. No és el cas, però hem d'anar cap aquí, perquè si no ens en sortirem. Tornarà a ploure, tornarem a tenir els embassaments plens, oblida-te'n, Francesc Mauri.
No, plens en algun moment, sí. Bueno, sí, però... perquè els extrems, el clar, clima
sí,
mediterrani...
Tindrem aquestes puntes, això ho diu clar, Martin Vire, que tindrem sí. puntes... Però, en tot cas, vindrà i serà pitjor, clar. Més lletja, no, més peluda no, i més negra.
Escolta, deixem-ho aquí.
El concurs.
Anem al concurs. Com anomenem les aigües procedents del rentat de les mans, la dutxa, la banyera, la rentadora o el rentavaixelles? N'acabem de parlar. El lot de cafè novell residu zero, recordeu, procedent de cultiu ecològic, és el premi. Poden ser o bé 5 paquets de càpsules compostables, de cafè amb gra o de cafè molt, a triar pel guanyador o la guanyadora del sorteig que farem. Concurs de la setmana passada, Meteotemps. Quina unitat dels bombers va ser afectada tràgicament pel foc d'Horta de Sant Joan? Van ser els Graf. Francesc Carmona és el guanyador dels torrons i mel Alemany. L'Estoig Premium, concretament, amb mel, torró, ametlles... Bé, de tot una mica.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Vinga, José Luis, continuem. Cap a on anem?
Anem a parlar dels tramvies de Barcelona, perquè és unes, és un, és, tot i que la barcelonalització de la informació no m'acaba d'agradar, jo sóc dels que pensa que el país és infinitament més gran que Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Estem d'acord.
I defenso. Però el que passa a Barcelona és important també pel país.
Oh,
I aquesta, aquest fenomen, aquesta aposta de l'Ajuntament de la ciutat per unir els tramvies urbans de Barcelona per la Diagonal, avança cap al seu tram final. Ja, ja el tenim aquí, i mai millor dit, perquè, com bé saben els nostres oients, Catalunya Ràdio està a tocar, doncs serà l'estació Termini, perdó, d'aquest hotel, d'aquest tramvia que vindrà de Glòries, que farà una paradeta a Sicília, abans a Monumental, després a Sicília, després a Verdaguer, i que arribarà fins a Francesc Macià per interconnectar el tramvia del Besòs amb el tramvia, amb el tramvall del Llobregat. Llavors, aquí tindrem una opció de mobilitat que, en principi, hauria de donar anava a dir la patada final, però no m'agrada fer servir aquest terme, però sí l'acomiadament del cotxe particular, del cotxe de combustió, com a vehicle indubtablement de transport a la ciutat. Ja podem estar aquí parlant de transport públic, de bicicleta, de patinet, que tu i jo sabem, i els oients també hi pateixen, que aquí el que funciona és el vehicle privat, no? Bé, amb el tramvia els arguments comencen a acabar-se, és a dir, que això va...
Clar, perquè aquest tram, que dius inicial, s'acaba en breu, en pocs mesos, i estem parlant de...
Tardor del 2023, inici posada en marxa, primer servei, en principi, primavera del 2024. A mi aquí hi ha una cosa que m'agradaria destacar.
Clar, però no fins a Francesc Macià, sinó que
per
seria
trams.
Fins a Verdaguer, crec, el primer tram.
Efectivament.
Clar, i hi ha un element important, a
que és l'aterratge de les línies.
La catenària, per entendre'ns, arran de terra, un carril d'alimentació que compta, i ens avancem, no electrocuta.
No, aquí, clar, aquest és un aspecte important que aquí cal donar l'enhorabona als tècnics i als responsables de l'Ajuntament de Barcelona que van fer aquesta aposta. Ha rentalitzat, evidentment, l'entrada en funcionament d'aquest servei, perquè és una obra important. Però és que ningú sabrà que per allà passa la catenària, així com altres trams i altres tramvies de, del centre d'Europa, quan anem es veu claríssimament que allò, doncs aquí desapareixerà, serà un servei en aquest sentit absolutament net i sostenible. Bé, insisteixo...
Amb l'ACT, l'alimentació contínua per terra.
Aquí, aquesta, aquest és el concepte.
I que si no passa el tramvia, no passa l'electricitat.
No.
Per tant, si passa un vianant, un colom, qui sigui, no passa res.
Qui sigui, és a dir, que és passiu en tot, a tots els efectes. Aquest és, és una part molt important. I també destacar que, en principi, o el que diuen, és que serà combinat amb la resta de serveis de transports públics que tenim a l'abast. És a dir, que aquí no serà una intrusió, no serà una més a més, no serà una opció, sinó que el que es vol és avançar cap a un model compartit en el que ferrocarrils, transport públic, metro, autobusos i tramvia facin un combinat, una combinació que doni aquest, aquest servei, ara sí, 100%, 365-24, per apostar per la mobilitat sostenible de manera decidida a Barcelona.
Clar, perdó, el tramvia, en aquest cas, ja és net, serà com un autobús, però amb reserva d'espai.
Clar.
I per tant, la reserva d'espai en una ciutat...
I a la Diagonal, que pensi la gent... El tram entre la Glòries i Francesc Macià de la Diagonal. Hi pots fer 2 hores o hi pots fer 10 minuts, depenent de si és un diumenge al matí o és un divendres a les 7 de la tarda. Aquí ve la cosa. El tramvia sempre donarà aquest servei, sigui quin sigui el seu...
A més, jo et diria que el tramvia, en el moment en què estigui en servei, perquè saps que hi ha un determinat públic que li fa molta al·lèrgia al tramvia... Un tramvia circulant en una via nefasta pel que fa a cotxes, a fums, a sorolls, etc.
Treu cotxes.
Jo crec que li dona... li dona caixer.
I modernitat i esperança.
Però no de, diguem, d'uns aficionats ecologistes, no. Sinó que és una avinguda que agafa...
Jo recordo, sí, totalment. Jo recordo la primera vegada, el primer tram que vaig fer de tramvia amb el conseller Felip Puig quan es va inaugurar. El nivell de confort acústic, de confort, de sensació de seguretat i, sobretot, de saber que estem ajudant el planeta, això no té preu.
El concurs.
Anem al concurs. Un concurs que ens porta aquesta pregunta. Per quina via circularà el nou tramvia urbà de Barcelona que unirà Glòries amb Francesc Macià? Per quina avinguda? Una ampolla de cava Brut Nature és el premi Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. I a la setmana passada el Meteoterra, quina és la primera fira que es va celebrar? La fira Lligat a la Terra o la del Tomàquet? La fira Lligat a la Terra va ser la primera. El premi una ampolla de cava Brut Nature, Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. I la persona que ha sortit del sorteig, la Mercè Contreras, la afortunada de Terrassa.
Empresa Green.
Això és el Green Empresa, José Luis.
Sí, què tal?
Bé, escolta'm, tu saps què és una gavarra?
Ara ho sabré.
Vinga.
Tinc dubtes.
Jo crec que tots els nostres oients volen saber què és una gavarra, perquè d'això va el tema, i sabran per què serveix una gavarra i la importància d'unes noves maneres de funcionar de les gavarres, o com a mínim d'una gavarra en un primer moment. Jordi Vila, cap de Medi Ambient del Port de Barcelona, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Què és una gavarra?
Una gavarra és una embarcació de càrrega que porta producte a granel, producte líquid a granel, per subministrar altres vaixells. És a dir, els vaixells, el seu combustible, no poden anar a l'estació de serveis, sinó que el que ha d'anar és una gavarra que els hi porta, els hi apropa el combustible i amb mànegues carrega aquest combustible.
Magnífic.
Va. Aleshores, resulta que el port de Barcelona incorpora una gavarra que és un tros de gavarra per les seves característiques, sobretot perquè funcionarà amb GNL, amb una capacitat importantíssima, entenc, perquè 5.000 metres cúbics no és poca cosa de gas, ni molt menys, en base al port de Barcelona, però atenció, perquè això del món dels vaixells, realment el fil, és d'una naviliera noruega construïda a Gijón en base a Barcelona, però operarà al Mediterrani. Ho dic bé?
Ho dius bé.
D'acord.
Lo important és que és una gavarra propulsada per gas, però més important encara, que subministrarà gas natural liquat en els vaixells.
Molt bé.
Gas natural liquat és un nou combustible, és un combustible, es diu un combustible, ara es diu de transició, perquè és net, però no és zero carboni.
Clar, m'agrada que facis servir, no com la Unió Europea, que diu que és un combustible verd. És a dir, és un combustible de transició infinitament més net que el tradicional.
Exactament.
M'agrada.
Això ja ho va deixar clar el Jeremy Rifkin a la conferència que va donar a Barcelona,
sí,
i que el va batejar com a combustible de transició.
Combustible de transició. Vol dir que avui... l'alternativa als combustibles líquids convencionals, en el cas dels vaixells, el gasoil o el fuel oil, el low sulfur fuel oil, amb poc sofre, l'única alternativa que hi ha és el gas natural liquat. Però això no vol dir que sigui el combustible de futur.
No,
clar. Aleshores, tindrà molta clientela, és a dir, ja tenim vaixells que arriben propulsats per gas natural liquat, i per tant m'imagino que aquesta gavarra cada cop tindrà més feina i possiblement es necessitarà que altres gavarres similars operin.
És possible. De moment, una dada important, no? Des del 2019 el Port de Barcelona subministra gas natural a vaixells mitjançant gavarra. El que passa que la gavarra no estava permanentment al port.
D'acord.
Des del 2017, que va ser una petita subministrament, fins ara hem subministrat de l'ordre de 170.000 metres cúbics de gas natural liquat. 170.000 metres cúbics.
Déu-n'hi-do.
I això hi hem subministrat a un total de 15 vaixells. Aproximadament 9 ferris i 6 creuers.
Per tant, poques companyies encara ho fan servir, però ja són habituals, ja són regulars.
Exactament. El port de Barcelona s'ha convertit en un port on regularment fan escala vaixells amb gas natural. I això ha creat que el mercat del subministrament de gas natural té un cert pes.
Els processos d'ambientalització de les activitats del port per avançar en termes de sostenibilitat van a la velocitat que voldríeu o que podeu?
Això és una pregunta trampa molt interessant. Sempre voldríem anar més ràpid, el que passa que estem parlant de molta transcendència.
Un equipament complex.
És un equipament molt complex.
És donar-li la volta, a una ciutat que és el port.
Absolutament. Un combustible nou vol dir canviar els vaixells, canviar la mentalitat de les persones, que això és també una barrera molt important.
Som conscients. N'hem tingut de convidats que sempre van a petar al port, no? Per començar, l'alcaldessa d'aquesta ciutat, no? És a dir, però jo el que entenc és que els processos han de ser lents, perquè així ho demana el full de ruta, no? D'ambientalitzar un equipament tan gran.
Exactament, una transició cap a un port descarbonitzat i cap a un port verd requereix temps.
Però en relació a la resta dels ports que operen estem en posició de lideratge?
Jo crec que sí, estem començant i jo crec que tenim una posició de lideratge. Així és.
M'imagino que, clar, hi deu haver diferències depenent del mar, de l'oceà, és a dir, em venen al cap ports del nord d'Europa, els del Pacífic americà, etc. Però el Mediterrani, possiblement Barcelona, en aquest sentit, és exemplar.
En subministrament de GNL, sí.
Sí.
Barcelona i Marsella són els ports subministradors, i jo diria que en aquest moment potser una mica més Barcelona. I hi ha una altra cosa que volia dir, que és molt important, és que el gas natural és un combustible de transició, però ens obre, ens ajudarà molt, amb l'experiència que hem guanyat en aquests 6 anys d'introducció al gas natural, ens ajudarà molt a introduir els nous combustibles.
Una consulta, Jordi. Apostar pel medi ambient posa en risc la competitivitat d'un port? És a dir, el fet de que Barcelona prengui aquesta decisió d'ambientalitzar-te et pot fer restar competitivitat en ports com ara València, com ara Palma, doncs, com ara...
Doncs amb això està el fer la transició ben feta. És a dir, fer les coses ràpides, el millor té un risc, que és pagar més.
O fer greenwashing.
O fer greenwashing, per suposat. És a dir, jo crec que fer la transició cap a un port més respectuós des del punt de vista ambiental, més sostenible, és un avantatge competitiu claríssim, i ho comencem a veure.
Sense cap mena de dubte.
Ho comencem a veure. Per què? Perquè serem capaços de treure més navilieres amb més vaixells amb diferents tipus de combustibles. El futur, el 2050, seran probablement que coexisteixin diverses tipologies de combustible. No serà només... ja no hi haurà gasoil ni fuel oil, això estem segurs. Hi haurà segurament biometanol o green metanol.
Hidrogen.
Hi haurà amoni, hi haurà alguns vaixells amb hidrogen directament, hi haurà vaixells elèctrics petits.
Clar.
És a dir, i cada vaixell hi haurà, però al millor hi ha biometà, el GNL passarà a ser biometà.
Això fa més complexa, no?, l'activitat del...
És a dir, això... omplirem els vaixells, això... per entendre'ns, dels pipís dels porcs de Catalunya, per exemple, si fem economia circular, sí, que és el biometanol, sí, senyor, en definitiva.
Sí, biometà, sí, senyor.
Clar.
Tot això, tota aquesta transició, porta també implícita iniciatives de circularitat, sens dubte. Mm-hmm. Sens dubte. I el port és un lloc ideal, no?, per promoure aquests nous combustibles. És
clar, perquè...
on hi ha molt transport, hi ha molta càrrega...
Nosaltres, sempre que hem tingut representants...
Quedaria un minutet.
El món de l'aviació, sempre van posen els termes de seguretat. Està claríssim, evidentment. Està claríssim.
Sí, clar, l'avió...
En el cas del transport de mercaderies, perquè és el que s'emporta la part més important, entenc, això dels creuers i tot això, és la xocolata del lloro, el que tinc entès, no? Sí. Aquí es pot fer experimentació en nous combustibles? Els ports estan oberts a fer aquest tipus de transició cap a aquest tipus de combustibles?
Els ports, un dels rols que els toca al port és el rol d'impulsor, de promotor, d'accelerar aquests canvis. I la manera de fer-ho és amb pilots, amb projectes pilots, amb projectes demostratius. Mm. Els ports, en general, tots els ports, almenys els ports més, des del punt de vista sostenible, més avançats, sí que estem molt, molt posats.
Perfecte. Molt bé. Doncs no ens queda més temps. De fet, ens hem passat una miqueta, m'ho recorden, a l'altra banda del vidre, com sempre, amb aquella simpatia i somriure que els caracteritza. Jordi Vila, cap de Medi Ambient del Port de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
moltes
Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, les plaques solars, les plaques fotovoltaiques de les casetes del moll de pescador són planes o corbades? El Premi Llibre La Mar Rodona, precisament, una novel·la de Sebastià Perelló, el premi. I de la setmana passada, al Meteotaula, els vins premiats són de vinyes joves o velles? Atenció, la resposta correcta era velles. Dic atenció perquè el premi va a Castelldefels, és per la Marina Rodríguez, i l'enhorabona, Marina Rodríguez, podràs anar a gaudir d'aquest hotel Costa Brava Platja d'Aro amb una habitació doble, per tant, aquest premi és per tu i la persona que tu triïs, amb esmorzar, i això sí, és per gaudir-ne en temporada baixa i, per tant, concretar les dates amb l'hotel Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants.
Quin temps farà?
A quin temps farà pendents, evidentment, d'un cap de setmana, un divendres, que bé, pròpiament no és el cap de setmana, però és demà, som dijous a la tarda vespre i demà és divendres, però també hi ha el dissabte i el diumenge. Un cap de setmana que ens porta una temperatura suau de dia, puja respecte avui, però no arribarem a la calorada d'ahir dimecres. Un cap de setmana de nits fresques, això sí, de menys vent i de sol amb intervals de núvols, però, per exemple, el dissabte hi pot haver alguns ruixats fins i tot de neu, encara que per sobre de 2.200 metres al Pirineu, i potser algun ruixat de tarda al nord de Catalunya, al terç nord, no gran cosa. Diumenge, més sol, quedarien pocs núvols. Peticions dels oients, la Carme Ribas, a Setcases, demà divendres. Doncs, en principi, el temps amb sol i núvols i una temperatura que puja una miqueta més. No hi hauria d'haver precipitacions o potser algun ruixadet de tarda. El dissabte, la Núria Pasqual, el Matagalls, la Montse Delgado, Costellada, Caldes de Montbui, diu amb amics, Josep Maria Jiménez, a Vallirana, Sílvia Fernández, a l'Arbós. Bé, en principi, en tots els casos, sol, alguns núvols, bo de dia, jo diria que bé. Compte el Matagalls, Núria Pasqual, perquè a partir del migdia i la tarda es pot carregar més, no seria impossible algun ruixat. Però entenc que l'excursió serà de matí, per tant, com més d'hora millor. Diumenge, Rosa Maria López Rupit, Soledat, demana per Flix. En tots dos casos, temps assolellat, quatre núvols a Rupit. Bo de dia. Cap de setmana, el Pep Mata a Tírvia, la Montse Pardo a Andorra, Jordi Pastor a l'Estany o l'Imma Cassany a Cambrils. Us diria que en el cas d'Andorra, Montse Pardo, i en el cas de Tírvia, hi pot haver nuvolades dissabte. Andorra la Vella no hi hauria d'haver precipitació o algun ruixat de tarda. L'extrem nord d'Andorra sí que podria nevar una miqueta. A Tírvia algun ruixat de tarda, no pas neu, això dissabte. Sempre Andorra i Tírvia, això comentat és per dissabte. Diumenge més sol i a l'Estany i Cambrils en general bastant de sol.
El concurs.
Anem amb el concurs. A quina regió del món amb clima mediterrani s'ha enregistrat un rècord de neu caiguda amb 20 metres des de que va començar aquest 2023? Una ampolla d'oli d'oliva verge, anava a dir mediterrani, com aquesta regió del món, però no, perquè és del Priorat, gentilesa de Prior Dei. Concurs de la setmana passada, quin pantà de les conques internes es troba més avall en reserves? El premi, una ampolla d'oli, també d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, de Prior Dei. La resposta és Sau i el guanyador, el Vicenç Joan Palacio, de Tarragona.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
El finalista és un habitual de les fotografies, Manel Cruz, de les fotografies al voltant de l'espai del temps o del Meteo Mauri. Manel Cruz, halos solars, halos solar sobre el mar, un bon auguri, diu, deia el 7 d'abril, la foto és a Begur, i sí, canya de pescar, un halo perfecte damunt de la superfície del mar, una composició de foto fantàstica. El pròxim programa entrevistarem a la propietària d'un hostal anomenat Grau a Barcelona, al carrer Ramelleres, que és un hostal que és tot el contrari del greenwashing. És un hostal green, de des de la planta baixa fins al darrer pis i de la A a la Z. Escolteu l'entrevista la setmana vinent. I farem balanç de la temperatura... Anava a dir de la temperatura de la temporada d'aquest any de les pistes d'esquí amb en Quim Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí Muntanya, per cloure la temporada d'hivern i el meteoneu. catradio.cat, email, Facebook, Twitter i tot això gràcies al José María Campillo, la part tècnica, el Néstor Gómez, a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i qui us ha parlat, el vostre meteoròleg de confiança en aquest espai, perquè només n'hi ha un, de vegades un i mig, també el Néstor Gómez, l'heu escoltat algunes vegades, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.